5.000, i, però bueno, és que hi ha diferents, moltíssimes categories. Si demanem l'augment del 3,1%, que és el que va acabar l'IPC de l'any 23, que ja estem vencent el 24 i hem demanat el 23. I el tema és aquest. Vull dir que i les empreses diuen que no, i ja està. I l'Ajuntament diu que ja ells han fet el que tenien que fer i estem en aquesta fase. Mm-hmm. És una llàstima, perquè vulguem o no vulguem, el servei de neteja de recollida d'escombraries hi ha la part de les empreses, l'Ajuntament també està al darrere, i nosaltres que estem a la part baixa, que som els que rebem les conseqüències, entenem nosaltres d'una mala gestió per aquestes parts.
Mm-hmm. Ara queden, avui és dimarts 17, la vaga està convocada per diumenge 22, queden 5 dies. Hi ha marge de que hi hagi alguna nova reunió i es desconvoqui aquesta protesta, o no veuen possible que hi hagi cap canvi?
Nosaltres estem oberts a qualsevol trucada, qualsevol reunió, el que sigui. I fins ara hi ha hagut trucades, trucades per part de les empreses, l'Ajuntament a vegades també truca, i tot passa, hòstia, el que aneu a fer, tot el que aneu a fer, però escolta, és que ho fem perquè no es queda altre remei. Nosaltres estem oberts a qualsevol moment que ens truquin. I dic, sentem la taula encara que sigui al carrer. I dic, no posarem cap impediment a qualsevol reunió. Allà on ens truquin, anirem. I ja dic, però la part que està al davant, en aquest cas les empreses i l'Ajuntament, doncs estan donant en poc valor la postura nostra, torno a dir, durant molts anys, però és que en aquest any mateix, que portem molts mesos reclamant-ho, la posició està en el zero. I això sí, estan tirant la pilota entre Ajuntament amb empreses i Ajuntament, però el problema el tenim sense resoldre.
Mm-hmm. Clar, l'Ajuntament llegia al País, per exemple, que fa uns mesos, al juliol, va aprovar una aportació addicional de 168 milions d'euros a les empreses que gestionen aquest servei, que representa un 10% del cost del contracte, que és el contracte de neteja, sempre un dels més importants de l'Ajuntament. Exacte. Aquests diners, en concepte de què se'ls hi va pagar, era per aquestes millores salarials que vosaltres mereixeu?
Aviam, a l'any 22 vam estar també 2 o 3 anys sense tenir augment, mm-hmm. i es va arribar a un acord. Aquest acord, tampoc jo sé exactament la quantitat aquesta que dona l'Ajuntament, per què els ha donat, això tampoc és una informació que no tenim. Es va signar un acord en què les empreses es van avançar els diners de l'acord aquell que vam aconseguir, que és el que fins ara hem anat cobrant. Segons les empreses, diuen que el que ha pagat l'Ajuntament és el que havia de pagar, el que el 22 es va tancar. Jo en aquest terreny no hi vull entrar, perquè no és el meu paper. Vull dir, jo discutir el que cobra l'empresa o el que fa l'Ajuntament no és tenir un contracte, tenir unes condicions, i nosaltres no podem entrar a discutir aquestes interioritats i aquestes manifestacions, perquè vull dir, cadascú qui utilitza el que creu que l'Ajuntament va sortir en aquest moment, ho podria haver dit abans, no ho ha dit, ho ha dit ara. Vale, molt bé, sembla molt bé, doncs pressiona les empreses perquè les empreses ens paguin a nosaltres el que demanem, que creiem que és just,
Per què les empreses estan tan tancades en banda a no pagar-vos aquest augment ni tan sols a seure a negociar amb vosaltres?
Negociar sí, però quan ens visen per negociar es diuen, però la posició és la mateixa. Clar, si tu ja te diuen que la posició serà zero, doncs resulta, jo estic disposat a sentar-me a negociar i tal. Les empreses diuen que tot és una qüestió de la contracta, que la contracta i l'Ajuntament són els que s'han de posar d'acord, Però estem, a mi em sembla molt bé. Nosaltres no tenim la capacitat de sentar-nos amb l'Ajuntament ni les empreses, que tampoc pertoca. La negociació d'un conveni pertany a les empreses, eh? Vull dir, i als treballadors, en aquest cas nosaltres. Però bueno, és una discussió que va d'un cantó a un altre, un ping-pong. Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. I bueno, nosaltres més marge i espera que hem tingut amb aquesta negociació poques vegades s'ha donat, i nosaltres hem donat tot el temps possible perquè es busquin solucions que ningú les està buscant o ningú les vol buscar. Que també a vegades fa por que algú no vulgui que vagi a la part còmoda, no? Perquè tota aquesta vida és còmode no fer res, també, no? Mm-hmm. Però les conseqüències són gravíssimes.
Mm-hmm. En això, i amb aquest paper de l'Ajuntament que comentaves, considereu que el govern de Jaume Collboni ha fet tot el que podia fer en aquesta demanda vostra d'aquestes millores salarials?
Jo, tal com estan desenrotllant-se les coses, jo crec que podien haver intentat fer alguna cosa. Més que dir el que pot passar, que això caurà les 7 plagues de no sé què, vull dir, no ajuda res, això, eh? Pressionen que s'hi faran i que s'han de fer, però no es dediquen a veure què és el que es pot fer. I a més diuen que no ho poden fer. Escolta, molts ajuntaments ho arreglen, a molta gent aquí es va arreglar. Jo l'únic que dic és que de tot el que diuen estem al mateix punt que inicialment. No? I solidaritat, també la tenim amb els nens d'Àfrica, no? Que passen gana, tots som solidaris però no fem res, oi? Doncs el tema és aquest, i jo crec que aquesta deixadesa ho pagaran els ciutadans, malauradament, i els culpables seran nosaltres, empreses i també l'Ajuntament.
Mm-hmm. I més enllà de la vaga, d'aturar el servei de recollida d'escombraries i de tots els efectes que tindrà, dic, de cara a aquests 3 dies de protestes, teniu prevista alguna acció, manifestacions, alguna cosa més visible?
Sí, sí. De fet, nosaltres ara fa quasi un mes vam fer, un mes o 3 setmanes, vam fer una concentració al Passa Sant Jaume, que el vam omplir, pressionant perquè pressionin a les empreses. I nosaltres, si això no ens en sortim, doncs entrarem en una dinàmica de conflictes constants, fins que siguem capaços de desbloquejar. S'han de dir present que quan fem una vaga, qui la paga, en principi, som els treballadors, que no cobrem, eh? Vull dir, no és que se'ns pagui els diners no anant a treballar. I la tensió que significa una vaga pels propis treballadors i la pressió. Nosaltres haurem d'entrar en una dinàmica de conflictes constants fins que siguem capaços de desbloquejar això. I si no som capaços, doncs això serà un caos. Barcelona a partir d'ara, malauradament, i es trencarà, torno a dir, una relació d'acords durant moltíssims anys, una pau. No hi ha cap ciutat a Espanya que hagi estat tant d'anys sense una vaga. I això és responsabilitat, sobretot també dels treballadors, de les empreses i de l'Ajuntament. Perquè és una qüestió de tres, no? És una qüestió de que nosaltres som molt bons i els altres som molt malos. És que no som capaços de desbloquejar aquesta situació. Mm. I això ho hem d'assumir. Però té conseqüències, evidentment. Si ara no ens en sortim, ja planificarem el que hem de fer i anirem fent coses alterant, i això serà, per desgràcia, és l'única arma que tenim, no en tenim cap més. I vull recordar a les empreses i als ajuntaments que el dret a la vaga és un dret constitucional, perquè hi ha algunes manifestacions d'alguns que no s'ajusten a la legalitat. Les empreses no poden pressionar la gent, ni l'Ajuntament es pot pressionar nosaltres, mm-hmm, perquè és un dret constitucional. Està a la Constitució. No és un dret que ens hem acollit nosaltres. Eh? És un dret constitucional i tenim dret a fer-ho. No es pot boicotejar, no es pot contratar gent per rebentar una vaga, perquè hi ha gent que ha acabat a la presó, algunes empreses, per fer-ho. Eh? Mm-hmm. I no voldria arribar en aquesta situació, però nosaltres defensarem aquest dret constitucional per sobre de tot.
Que, li pregunto si és que parla sí. de manera en mode d'avís o és que estan veient situacions...
No, és que hi ha hagut alguna empresa que ha dit coses, l'Ajuntament està dient que pressionarà molt a les empreses perquè pressionin, són aquests missatges que et venen no oficials però que tenen una calada i algú ha de dir això no es pot dir, aquestes coses, saps què vull dir? Aquest joc psicològic de minar i utilitzar un mecanisme que no és l'oficial, però que t'arriben a vegades també les empreses que ens han dit, o també gent, hòstia, és que a mi m'han dit que es passarà això, i escolta, nosaltres no hem amenaçat a ningú, eh? Nosaltres volem exercir un dret constitucional que no voldríem fer-ho, voler fer-ho. I prova d'això és que fa més de 40 anys que no ho hem fet. No ho hem fet. Vull dir, però clar, se'ns amenaci nosaltres com si fóssim quasi terroristes, com si fóssim, doncs molesta molt, molt.
Ramon Cebrián, president de la UGT Serveis Públics, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ja tenim també al telèfon el David Vicente, ell és secretari general de la CGT de Transports de Barcelona. I el tenim per parlar sobre la vaga dels treballadors de Correus. En aquest cas, la protesta va arrencar ahir i està previst que s'allargui fins al 10 de gener i podria tenir afectació directa en l'enviament de paquets i postals i de tot el que s'envia a través de Correus durant aquestes festes de Nadal. Bon dia, David, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com ha anat el primer dia de vaga? Quin seguiment hi ha hagut entre la plantilla d'aquesta protesta?
Bé, no tenim dades oficials perquè Correus no les facilita i com hi ha tanta dispersió de centres de treball a la província de Barcelona, més de 200 i pico centres, és difícil de fer una valoració exacta del seguiment de la vaga. Tot i així, ja estem en contacte en unitats de repartiment que s'estan organitzant, estan repartint octavetes, estan avisant els veïns i les veïnes de la situació de Correus i és també des de la nostra organització el que cridem als treballadors i les treballadores. És a dir, els cridem a una vaga, diguem-li, descentralitzada, en la que les unitats i els treballadors seran els protagonistes d'aquesta vaga i també de la seva organització. Llavors, estem en contacte amb molts centres de treball que els treballadors estan en una situació de molta precarietat i no poden complir el servei postal i allà estem coordinant aquestes lluites.
Ja, en les notes que heu enviat als mitjans per explicar aquesta protesta, un dels elements que destacàveu, que a mi m'ha cridat l'atenció, és que l'empresa, quan per Nadal, per campanyes com el Black Friday, etc., que hi ha un gran volum de paquets per enviar, etc., el que us diu és que s'han de prioritzar aquests paquets i aquests enviaments de grans plataformes per davant de les cartes i el servei postal habitual. Això és així, eh?
Sí, i tant. Això, de fet, això és una pràctica habitual dins de Correus. Mm-hmm. Es fa durant tot l'any. Durant tot l'any, com no hi ha un carter per cada secció de repartiment, perquè Correus no contracta per substituir els treballadors, per exemple, que estan de baixa, hi ha un 9% d'absentisme a Correus per les condicions que tenim, no contacten per substituir els treballadors que estan de baixa, els treballadors que es jubilen, els treballadors que demanen un canvi de mobilitat voluntària. Llavors, com no hi ha tots els carters han de fer la seva secció de repartiment i una part també de les seccions que no hi ha carter. El que passa habitualment, fan prioritzar els paquets per damunt de les cartes i les notificacions, però quan hi arriba situacions com, per exemple, l'estiu, que els treballadors agafen les vacances, o, per exemple, ara la campanya de Black Friday i Nadal, la situació es torna insostenible. Llavors, a la pràctica, el que passa és que s'està repartint únicament o gairebé únicament a paqueteria i les cartes no es reparteixen amb la freqüència que s'hauria de fer. Per exemple, s'acumulen i a lo millor es reparteixen les cartes un dia de cada quatre, de cada cinc, i allò suposa endarreriments als enviaments, a les notificacions. Hi ha moltes queixes a correus per aquests motius.
Ara mateix, quants treballadors calculeu que farien falta a Barcelona per recuperar la plantilla que no s'ha substituït en jubilacions, baixes, etc.?
Amb dades, no li puc dir dades exactes, però almenys hi ha unitats que falta el 20%, el 25%, a 30%, podríem parlar, per parlar una dada així general, potser entre el 25% de la plantilla, no, el 25% de les accions o més estan sense cobrir. O sigui, no tenen carter.
Clar, això és una situació que entenc que no és de recent, que ja és de temps que s'acumula aquesta...
Sí, es porta arrossegant fa molt de temps. El que passa que és això, quan normalment ja passa aquesta situació que hem descrit, però quan hi ha una campanya de Nadal, per exemple, o a l'estiu que els treballadors agafen la baixa, la situació es torna insostenible. Hi ha molta sobrecàrrega de treball i, sobretot, ja no s'està prestant el servei públic tal com dicta la llei postal. La llei postal és clara, diu que s'ha de repartir als domicilis de dilluns a divendres, i determina un marge de temps per al repartiment. La llei postal diu que quan algú fica una carta a la bústia s'ha d'entregar en 3 dies des de la dada en què s'ha imposat la carta, i això s'està vulnerant sistemàticament.
Quants dies es poden tardar ara mateix a repartir una carta?
Ara mateix, per exemple, al meu centre de treball és habitual que n'hi hagin cartes que tenen un endarreriment de 5 dies, d'una setmana o inclús més temps. Aquest estiu, per exemple, va haver endarreriments al repartiment de les cartes ordinàries gairebé de 20 dies.
I quins motius dona l'empresa per no contractar més plantilla o per reforçar-la, per exemple, quan venen campanyes com Nadal, Black Friday o com les vacances d'estiu?
El motiu, la contestació genèrica que ens donen quan fem un escrit demanant contractació per una determinada unitat sempre és el mateix. Diu, l'empresa mesura les càrregues de treball i disposarà dels efectius que consideri necessari. Però això és una excusa perquè els carters i les carteres, si qualsevol pot adreçar-se al seu carter per preguntar-li, faltant treballadors a tot arreu. Suposo que darrere de tot això és que la gestió empresarial de Correus en els últims anys i ara encara és nefasta. Això fa que n'hi hagi pèrdues econòmiques, i aquestes pèrdues econòmiques, la manera d'intentar solventar-les és asfixiant la contractació, i aquestes pèrdues econòmiques les paguen els usuaris que no reben un servei de qualitat com dicta la llei, i els treballadors que tenim una sobrecàrrega brutal de treball. De fet, les últimes dades que s'han donat a la pròpia direcció de Correus parla de que hi ha més d'un 9% d'absentisme a Correus. És un absentisme molt alt. Hi ha poques empreses que tinguin un 9% d'absentisme. Absentisme, em refereixo a absentisme mèdic, de companys que estan de baixa.
Clar, parles d'una empresa amb pèrdues. Quan qualsevol que surti al carrer i miri, bueno, un dia a dia normal, es troba desenes de furgonetes de repartiment, repartint paquets, no? I nois i noies, i homes i dones repartint paquets amb carretons, amb sacs, etc., amunt i avall. És evident que el sector del repartiment de la paqueteria amb el tema del comerç electrònic, etc., ha viscut una revifada, per dir-ho així, en els últims anys. Com s'entén que en un sector en auge una empresa com Correus estigui en aquesta situació de pèrdues i que no pugui ampliar la plantilla?
Sí, a veure, això té dos aspectes que jo crec que és important de tractar. Per un costat, Correus és una societat anònima estatal. Uh-huh. I Correus és l'empresa encarregada de prestar un servei públic, que és el repartiment de cartes, notificacions, telegrames, burofax, a tot el territori espanyol. Llavors, no podem entrar en aquesta part del servei en una lògica econòmica, perquè un veí que visqui a un poble de la Segarra té el mateix dret a rebre les seves cartes que un veí que viu a l'Eixample. Llavors, diguem-li, seria raonable que Correus no presti el servei públic postal sota raonaments econòmics, perquè és, torno a dir, un servei públic i és un dret de la ciutadania a rebre el correu. Mm-hmm. Tot i així, quan hi ha una part que es destina a la paqueteria tal i que qual, creiem que és una mala gestió. Nosaltres entenem i creiem, com un sindicat anarcosindicalista, que davant de tot està la prioritat de la prestació del servei públic, per això som treballadors públics i prestem un servei públic, però també entenem que la gestió ha estat nefasta i creiem que es pot prestar aquest servei públic, que és la nostra feina, amb moltes millors condicions, tant per als treballadors com per als veïns i les veïnes.
Mm. David Vicente, secretari general de la CGT Transports de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada al matí a Ràdio Estel.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Són les 9 i 21 minuts. Fem una breu pausa i de seguida ja tenim aquí els tertulians a la ràdio. Arrenquem amb la tertulia. No marxeu.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Sílvia Barroso.
Bon dia.
Bon dia, Jordi Barbeta.
Bon dia, Pau.
I bon dia, Ivan Guera.
Bon dia.
I, com sempre, també tenim en Rafa, que sí, ja té preparats els seus temes d'antitertúlia.
Sí, però saps què passa? Aquesta taula és una mina, avui.
Oh, perquè... i tant, ja us he vist que heu començat. Abans, no sabia si...
abans d'obrir el micro han sortit quatre temes que poden ser antitertúlia tranquil·líssimament. Primer, jo vull demanar-li al Barbeta com està, perquè m'ha confessat abans que tenia son. Tens son, no, Barbeta?
Sí, tinc son.
Ah, sí, benvingut al club.
Exacte.
Dormo poc.
No és l'únic. No.
Però no ha trasnotxat, m'ha dit que no ha trasnotxat.
No, no ha trasnotxat, no, he treballat.
Has treballat?
He dit, no, trasnotxat, no, he treballat.
És veritat, doncs, bueno, doncs, això. Escolteu una cosa, el Nadal, ja el tenim aquí. Hi ha molts temes de Nadal i jo vull fer una mena d'enquestes ràpides en aquests dies, per exemple. Jo crec que les persones es defineixen una mica per quan hi ha torrons. Ja no parlo de les variants de torrons aquestes tan modernes dels xefs, sinó les de tota la vida. Del torró, diguem-ne, el dur o el tou. El dur o el tou, no? Hi ha persones que tiren cap al tou i tiren cap al...
Deixi això no de la can.
Deixi això no de la can. Val, molt bé, bona puntualització. De què... Per on tireu vos? O sou de tot, absolutament, Pau? O de res? No, perquè a mi el torró ni fu ni fa, en realitat.
Ah, no, a mi sí, a mi sí. Però ha de ser bo, és que el problema és que hi ha molts torrons
dolents.
Ha
de ser bo.
Clar.
Ah,
no, clar, no esperàvem que diguessis, ha de ser dolent.
No, però vull dir, perquè hi ha torró de Xixona, que és molt
oliós.
Molt oliós, molt de sucre, molt de mantega.
És veritat.
I llavors, quan en proves un de bo d'ametlla bona, dius, ostres, què s'ha menjat
això és una altra
anys?
Cosa.
Exacte. Llavors,
per tant, si és bo, tirarien cap aquí, cap
jo
al
sí,
tou?
Jo Xixona, sí.
Bueno, no sé la resta de la taula si tenen preferències o què.
Jo estic amb el Pau. Un torró de Xixona bo.
Molt bé.
Dels que no et deixa els dits oliosos. I no et fa com un tap a la gola.
Val.
És molt bo.
Val. Al Barbeta no sé si demanar-li perquè, no sé, té pinta de dir-te tot. Tens pinta...
Dels clàssics... Sí, dels clàssics, de l'Alacant i del de Xixona i del de Iema, que dèiem. No?
Sí.
El crema cremada, aquests clàssics, sí. El que passa és que d'un temps cap aquí tinc constatat de que per Nadal és obligatori que hi hagin torrons, però els torrons, després del dia de Sant Esteve, queden...
Passen obsolets?
Com un calaix, I llavors... Els has d'allà per Setmana Santa... Però què fan aquí? No, o sigui, no ens els mengem.
S'ha de tenir mesura.
Com que ningú es vol engreixar, com que són... Eren calories, els...
No. Sí, una mica.
Són de dieta, no sé
per què
això.
Doncs
la gent en menja poquet, i llavors s'obren molts.
Bueno,
i això... Escolta'm, que a mi ara ja no em passa, però abans, quan, de tant en quant, et feien algun regal. I a sobre tenies els... Tu havies de comprar, encara tinguessis regals, havies de comprar, perquè els teus havien de ser els bons i tot això, no?
El problema és que per treure'ls a la taula en un d'aquests àpats ha de ser una plata generosa que faci goig i tal.
Exacte.
I en realitat n'hi ha més del que la gent...
Del que necessita.
Del que la gent menjarà.
La
perquè,
oferta que demanda.
Perquè això en bafa, és
oliva, no? Pensa
que
vens de 8 plats anteriors.
A més, això, perquè ja arribes al postre ja que ja no pots més. Però jo crec que un gran invent és... per cert, jo soc de tou, també, de Xixona. Ah,
doncs hi ha quòrum, no?
De Xixona sí. I d'un bici que tinc que deu ser bastant pecat. El de coco amb xocolata al voltant.
Doncs mira, ets la primera persona que escolto que li agrada algo de coco. Perquè normalment... A tu també,
Jo els panellets, els de coco. Els únics que m'agraden.
Doncs sou persones diferents.
Però hi ha un gran invent, que és aquestes barretes més estretes que s'han fet ara,
sí,
que són la meitat, més o menys,
sí,
les però, tradicionals.
Però això no va bé amb el que tu dius, perquè la taula... Exacte. Ha de ser...
Queda pobre.
No, però és més important. No, però és més important, no, perquè el portes talladet a la taula i ben posat, ben mono. És més important la varietat que la quantitat. O sigui, si tens moltes barretes d'aquestes més estretes, de diferents varietats, i així no et queda la meitat de la barra de cada varietat a la cuina.
Sí.
Perquè llavors hi ha un altre tema,
a veure,
que és com els guardes. Em fiques dos de diferents en una... mateixa capsa per aprofitar l'espai,
sí,
amb el risc de que es barregin gustos.
Una mica els gustos, sí.
O mantens cada una la seva caixa i vas acumulant
espai. Sí, és igual, si llavors arribes amenaçat...
I els tiraràs igualment.
Allà.
Eh?
I estan allà.
I a vegades plens de bitxos, clar, perquè...
Apa, hòstia!
Home,
plens de bitxos?
Què passa a casa teva?
On vius, Barbeta?
Els bitxos.
Vius a una cova, Barbeta.
Bueno, si arribes a l'estiu, segur.
Ai, vale, prou.
Escolta, això hi ha països exòtics que t'ho comprarien, no?, dels terrons amb bitxos.
Sí,
segurament.
Ah, segur.
Segurament.
No cal anar tan lluny.
Escolta, jo quan era Boy Scout hi havia un que si feia alguna cosa posava una formiga i deia, cony, és campestre.
Això és proteïna.
Formiga.
És proteïna.
Bueno, és la proteïna del futur, diuen ara.
Sí,
bromes,
sí, sí, sí. Un dia esmorzarem això, llet amb formigues.
Amb formigues. A Sardenya hi ha un formatge que
al carrer Sardenya.
No, a l'illa tenen un formatge que es fa amb cucs. És una cosa
perdona,
molt
escarosa.
Perdona,
n'hi ha molts de formatges amb cucs, no?
Clar, els florits...
No, però el florit és una cosa, però aquest té cucs.
Sí, florit és una cosa amb cucs.
Que, de fet, està... Vius. Sí, sí. Està prohibit per la Unió Europea perquè no...
Perquè serà.
Que estrany.
Les dallonsis alimentàries.
Que emprenyadors que són aquests de la Unió Europea. Sempre tocant els pebrots.
No els llepafils.
Sempre, doncs, reformulant. Escolteu una cosa, ja, tinc molts temes, però només us trauré un més. Regals. Regals pràctics o regals que siguin un caprici? No? Aquí també hi ha una varietat. Hi ha gent que diu, no, jo vull regalar una cosa que et faci falta, no? que et calgui al dia a dia. Jo sé que necessites una, jo què sé, doncs qualsevol cosa. Una sartén, no? Que
home, té no,
pot,
per favor.
Té pot glamour. Però bueno, no. Però a lo millor...
A mi que ningú... una crida que faig, que ningú em regali una paella. Si us plau. A veure...
Que...
Una aspiradora.
Però n'hi ha gent que regala...
Com?
Però...
Ni una aspiradora.
No, ni una aspiradora.
Que és un altre clàssic. Home, per favor,
bueno,
per favor.
Al igual m'he passat...
Quina il·lusió hi ha, Quim, que et regalin una aspiradora. No, a veure, mentre no sigui un pongo, que això també és important. O sigui, una cosa és el caprici,
sí.
És a dir, una cosa que potser no la necessites, però...
Et fa il·lusió?
Et fa il·lusió i tens moltes ganes de tenir-la i normalment no te la compraries perquè tens altres prioritats pràctiques. Mm. I una altra cosa són els pongos. Què és això? Per què vull això? No saps però què fer-la.
Sí, bueno, i després que regala roba i, clar, no encertes mai ni la talla...
Però,
ni
el... Sí, però ara ja s'ha integrat molt el tiquet regal.
Sí.
I això és un gran invent, sí també. No,
però, bueno, jo
perquè explicaré... no veus el preu oficialment.
Jo aquí sí que tinc a explicar una història personal.
Que ens això està sonant molt greu.
No tenim música de fons, de violí.
Sí, sí.
I és que davant de la necessitat de mantenir l'austeritat, en comptes de fer un regal a cada un dels membres de la família, al final fem Amic Invisible, diguem.
Sí, sí, sí.
Llavors ha de fer un sorteig i l'altre no ho sap. Però aquest any... Tinc una filla molt, molt americanitzada que s'ha inventat una cosa que es diu My Secret Santa.
My Secret Santa.
I el My Secret Santa...
No és una mica invisible,
és això.
És que t'envia... T'arriba un correu... O sigui, hi ha una màquina que et diu qui et toca.
Una màquina.
I el My Secret Santa, tu entres, saps qui t'ha tocat, i llavors el que t'ha tocat, des del seu, et pot suggerir la whitelist.
Ah.
O sigui, els desitjos que té, no?
Està bé.
La carta
reis. La carta.
La carta reis.
Això es diu carta reis de tota la vida. Jo no veig aquí tant...
O sigui, per mail, la carta reis de tota la vida.
Però ho ha dit molt bé. Americanitzat, absolutament.
Sí, sí, sí. Al final, és la carta reis. Els americans són copiats de la carta reis, això.
Llavors, bueno, i aquest any anem amb el My Secret Santa, que és un liu... Perquè, bueno, els joves ho porten fàcil. Jo, que ja tinc una edat i que sóc lerdo digital, que diuen, doncs m'ha costat adaptar-me al sistema de saber què vol el meu amic invisible, saber com el que haig de fer jo, etcètera, no? Res, que ja ens queden, no ens queden tradicions, tot és...
Bueno, sobretot no t'equivoquis, eh? No et facis un embolic i no acabis comprant...
No, però...
regalar una cosa totalment inadequada,
no,
eh?
Però el tema de la roba sí que és cert que sempre és un risc. Jo he optat, igual, ara podeu dir-me de tot, eh? Per una targeta regal, molts cops, eh?
Ai, però això sí que és molt...
Escolteu, ja ho sé. Sempre és un detall físic, que sigui, més... que ja sé que serà canviat, us ho tinc claríssim.
I no l'encertes.
Mai.
Plans, tu
I
no...
mira que vaig amb bona intenció, però resulta que després...
Però això no, consisteix en ser observador. Està durant l'any amb les orelles atentes.
Però si observo mogollon...
I si no, te'n vas a l'extrem contrari. Jo una vegada vaig fer un regal, ara t'explicaré una altra història personal, al meu germà, que és el màxim exponent, i la seva dona, de canviar regals, sempre els canvien.
Val, perfecte.
I ja vaig anar directament a una botiga i vaig comprar 5, aleshores eren CDs.
Ah, però raríssims, no? Raríssims.
No, absolutament al contrari, o sigui, eren rumbas, los chichos, quan a ell li agradava el tecno, i vaig dir, tu canviaràs, no? Doncs he fet l'esforç de pensar que és el que segur que no vols, però sempre fem una mica l'esforç de pensar alguna cosa, no?
I sobretot d'anar.
I d'anar-hi.
No, hi ha una cosa molt important, que és personalitzar els regals. O sigui, jo això de dir, ai, és el meu germà que fa una camisa. No, home, no.
Bueno, però les camises no són totes iguals.
Has de pensar
alguna cosa,
és a dir, si més no, si li fas una camisa, doncs no sé, que li bordin les inicials, per exemple, no? Per posar-se a fer una pijada, no? O, jo què sé, ha de tenir algú que tu hagis pensat amb el...
Sí, jo estic molt a favor de pensar en la persona que ha de rebre aquí.
És que la gràcia és que t'escalfis el cap una mica, més que el regal en si, no?
Exacte.
Jo també, però com tinc molta experiència i són molts anys, ja sé que després, quan arriba les rebaixes, és quan veritablement gaudeixen certes persones del meu entorn del moment.
I jo, del moment canvi.
Del moment canvi i el moment targeta regal, saps? Que van allà i són felices.
Coses, ahir era l'aniversari d'un fill meu. I sabeu què li vam regalar?
A veure...
Un arbre.
Un
arbre de Nadal, no. Un lladoner.
Doncs té lloc per posar-lo, perquè a mi em fas un...
Clar, té lloc.
Em desgracies la vida, sempre fas un lladoner. És que no em pisa 40 metres quadrats. No sé.
I fot dos metres. I és
però...
És nadó, diguem-ne.
Però el lladoner.
Però, Barbeta, una pregunta. Això ho ha de plantar ell o ja està plantat? O...
No. Jo li he pagat... l'arbre, la grua i el forat i tot això ja s'empenyarà.
És un regal fantàstic.
Enverinat.
Perdona, va estar molt content.
Sí?
Val,
sí, ell és molt d'aquest món, de la cosa, de fet, inclús és científic d'això.
Home, ja potser està.
I el investigador, vaja, i li va fer molta gràcia. Però bueno, escolta, és que tu saps el que val.
Un lladoner. Un lladoner de dos metres.
La grua.
Fa dies que no veig aparadors de lladoners.
Sí. A veure,
francament, no en tenim ni idea.
Digue'ns una xifra, més o menys, perquè ens fem la idea de...
L'arbre
sol...
Sí, l'arbre.
L'arbre sol val al voltant dels 300 euros.
Caramba.
Jo pensava més.
Sí, de manera que ho has dit.
Bueno, però després has de contractar la grua.
És que a veure si serà més cara la salsa que el pollastre, eh?
Tot ve d'aquella, havia decidit que volia plantar un lladoner i un euro.
Doncs ja té un.
No? Jo he anat al barato.
Però tot el detall. Bé, ja. Doncs ja tenim repassades certes temes.
Si anava a dir per regals originals, pregunteu-li a en Barbeta que...
Home.
Que la toca.
Sí. Idees en té, idees en té.
Sobretot perquè coneix el seu fill, sap el que li agrada, sap les seves intencions i ho ha personalitzat.
Bueno, ell està acostumat a que jo sé el que no li agrada i també ho faig. O també...
Ah, sí, exacte. És que els pares coneixen prou els fills. De fet, és prou senzill regalar a un fill, no tant a altres persones. Jo em torno molt boig en algunes persones.
Jo crec que les filles són més difícils que els fills.
No ho sé.
És el tòpic de les 9:38.
Sí. Bueno, jo parlo per mi, que em costa més.
Ai, doncs res, gràcies per jugar, com sempre, i bona tertúlia de temes seriosos que ve ara.
Gràcies, Rafa, fins ara.
Hosti, com m'he despullat, eh?
Sí, ha sigut molt sincer avui.
Que vergüenza.
En fi,
quines
va, parlem
tens?
De temes que no són tan íntims. Avui el diari Ara explica que la qüestió d'integrar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema del 112... que es va anunciar, es va saber després de l'última Junta de Seguretat, l'altre dia, en la reunió que van mantenir Salvador Illa i el ministre Marlaska, Doncs sembla sí que és una cosa que ve de lluny, ve de tan lluny que ve del 2017, de quan encara Carles Puigdemont era president de la Generalitat i en una junta de seguretat que es va celebrar en aquell moment ja es parlava d'aquesta integració. De fet, una frase que recull el diari de les actes d'una trobada que es va fer el 10 de juliol del 2017, és a dir, abans del referèndum de l'1 d'octubre i abans també fins i tot de l'atemptat del 17 d'agost de la Rambla. Doncs la frase aquesta diu: la Junta de Seguretat acorda la integració de les capacitats de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat al 112. Clar, ara hi ha hagut tot aquest rebombori i tota la qüestió perquè s'ha anunciat després d'aquesta Junta de Seguretat que es va celebrar. Esquerra s'escuda, per exemple, diu que un dels problemes és que l'anunci s'ha fet després d'ajornar les noves competències pels Mossos que estava negociant l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, perquè els Mossos es fessin càrrec, per exemple, de la seguretat de ports i aeroports. Però que ara queda la sensació, llegint la notícia, és que els partits independentistes queden una mica en fals amb tots els escarafalls que han fet aquests dies al Parlament, després de saber-se que tant Junts com Esquerra han estat negociant aquesta sessió. No sé com ho veus tu, Iva?
Sí, de fet, jo és que el dia que es va reunir la Junta de Seguretat es va fer aquest anunci i de seguida Carles Puigdemont va fer un tuit dient quin escàndol la integra... A més, just en aquest punt, perquè no va qüestionar, per exemple, que no s'assumís la seguretat de ports i aeroports, sinó que va qüestionar la integració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en el 112. I és que ell va presidir la Junta de Seguretat del 2017 en què ja es va acordar això. Dius, li ha fallat la memòria, probablement, i a més, però d'una manera bastant escandalosa, perquè més enllà de que ja s'hagués començat a produir o a intentar treballar amb aquest procés que després es va aturar i ja no es va fer, és que al final, jo honestament no sé quin problema hi ha en que tots els cossos de seguretat estiguin quan més coordinats millor. I de la mateixa manera que els Mossos s'integraven en aquell moment en el CITCO, és que policia i guàrdia civil, en cas que siguin, que seria molt... Que són casos comptats, però passa. Siguin el cos que està més a prop en el moment en què es produeix un incident de l'àmbit que sigui, doncs em sembla molt lògic que hi vagin els primers i després, si és competència dels Mossos, ho assumir els Mossos i ja està. Però és tant com que el cos que estigui més a prop hi vagi.
És que el mecanisme no és aquest. El que s'ha... Del que es parla no és d'això, sinó de a qui li derives la trucada en funció del tipus d'emergència que sigui. Per tant, no és un tema de proximitat, perquè no ho saben, si està més a prop o més a lluny o no sé què. És en funció de la modalitat. Llavors, el primer de tot, la qüestió del 2017...
Però la primera és que li derivis la trucada.
Sí, però no és en funció de la proximitat, perquè sí. No ho saben. El que deriva la trucada no sap qui està més a prop. Tria segons la modalitat. Per tant, el 2017, el que es va... Que això, si es llegeix en detall la informació que publicarà ara, ho expliquen perfectament. El 2017 es va... el que es queda clar és que es va acceptar que es parlés d'aquesta integració a canvi d'una cosa que tots els responsables policials dels mateixos Mossos consideraven molt més important, que era tenir accés a integrar-se al CITCO. Que el CITCO és el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, per la gent que no està familiaritzada amb aquestes sigles. Per tant, era una concessió que es feia menor i així passant per sobre, que no, ni s'havia executat ni res, i que especificava, i aquí és on està una de les claus, que era en funció de les seves competències. És a dir, en poquíssims casos una trucada d'emergències estarà vinculada a les competències molt concretes i molt específiques que encara conserven la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Per tant, era un tema bastant poc rellevant. Llavors, la diferència ara és que hi ha una... A part de que es parla d'una integració telemàtica, però això és tecnologia, que per cert també diu l'ara que no s'ha executat, que encara no s'ha fet, o sigui, hi ha un problema d'eficiència com és habitual en l'administració. Però hi ha hagut una voluntat de propaganda, d'exhibir-ho, d'exhibir això, per part del govern de la Generalitat actual, del PSC, i del govern espanyol, que també és del PSOE, no és cap casualitat. Això no treu que efectivament hi ha un problema de memòria i que moltes vegades els polítics no s'informen bé, perquè això, explicat així en detall, és una cosa, però clar, si tires pel boc gros i fas afirmacions que després resulta que si les aterres una mica i entres en detall, grinyolen, doncs documenta't millor i podràs, en tot cas, fer les crítiques que vulguis fer amb una mica més de coneixement de causa. Aquest és el problema. Però en realitat la diferència d'ara és aquesta voluntat de fer-ne difusió, de fer-ne propaganda i d'assenyalar i recordar una cosa que és certa, que és que l'administració de la Generalitat no té les competències integrals en res, perquè ara Junts estava pressionant per el que ells anomenen que la Generalitat tingui les competències integrals en immigració. Això no passarà. Igual que no les té amb cap altra cosa. Per exemple, en ensenyament, com s'ha demostrat en un altre tema que suposo que parlarem després, sí, que és la qüestió aquesta del canvi en el currículum del batxillerat. Per tant, hi ha tot un component de ficció, efectivament, en la política, que a vegades entra en contradicció amb coses que has fet abans en la realitat i no en la ficció. Això és així. Però tampoc s'han de confondre les coses. Vull dir que tampoc ara vendre que el Puigdemont tenia com a objectiu integrar la Guàrdia Civil 112 tampoc és veritat.
No, però és que si tu mires el comunicat del 2017 d'aquella Junta de Seguretat que presideixen Carles Puigdemont i Zoido i mires el comunicat de l'última Junta de Seguretat, que van presidir Marlaska i Núria Parlon, hi ha molts punts d'acord. I un dels punts és la integració en el 112. I la Sílvia deia, hi ha pocs casos en els quals les competències són de la Guàrdia Civil, certament.
En emergències n'hi ha pocs.
Però, per exemple, un dels casos és salvament marítim. Mm. Doncs a salvament marítim, ara si feies una trucada, i si encara no s'ha integrat, continuarà passant, si fas una trucada al 112, el 112 truca a Mossos. No truca directament a salvament marítim de la Guàrdia Civil, que té una base a cada província amb bastanta més dotació que la dotació que té de moment els Mossos, que a més no té la competència només administrativa. Però aquesta trucada passa del 112 Mossos, de Mossos a Guàrdia Civil Madrid i de Guàrdia Civil Madrid a les bases de Catalunya. Això és el que es prova d'evitar. I a mi això em sembla bastant raonable. De la mateixa manera que em sembla molt raonable un altre acord que es va produir l'altre dia, que és l'acord de coordinació del sistema de vigilància dels Mossos amb el Biogen, que és el sistema de vigilància del Ministeri de l'Interior, per les dones que tenen això... vigilància policial perquè han patit violència masclista. I hi ha un jutge que ha decretat que aquestes persones han de tenir un sistema de protecció. I si aquestes dones canvien de comunitat autònoma, home, doncs que aquests dos sistemes estiguin coordinats, a mi em sembla bastant raonable. O sigui, jo, el fer escarafalls i parlar de desnacionalitzar i espanyolitzar els cossos de seguretat perquè es coordinen, què vols que et digui? A mi em sembla bastant portar la política on no hi ha política, on hauria...
No, sí que n'hi ha de política. El que passa és que els cossos de seguretat estan totalment espanyolitzats, els Mossos els primers, i aquí hi ha una altra qüestió vinculada també a la Junta de Seguretat de l'altre dia, que ha sigut des de la Generalitat que s'ha frenat les competències aquestes sobre ports i aeroports.
És millor que aquesta trucada de petició d'ajut del salvament marítim passi per tres persones o quatre
abans d'arribar a
la persona que ha de fer el salvament, perquè sobretot que no perdem parcel·la de poder.
No, però és que no estic dient això.
Una cosa és el discurs polític i una altra cosa és la coordinació. I la coordinació em sembla molt raonable i que no...
El que no té sentit és que els Mossos no tinguin... sí que en tenen, d'infraestructura i de mitjans i recursos per intervenir de manera immediata i ràpida a les zones on estan desplegats i que n'hi ha molts més de Mossos i estan a tot arreu a la costa. Entenen de material, hi va haver un acord perquè fessin feina així relacionada amb això amb la Copa Amèrica i s'han presentat els recursos i les embarcacions moltes vegades i tal. El que passa és que ara s'ha frenat això... No, n'hi ha més. El que passa és que ara s'ha frenat això, i amb el tema dels aeroports igual, amb uns acords que amb el País Basc ja estan en marxa i són efectius, perquè la Generalitat mateix no, ara, actualment no està interessada en això. I perquè hi havia molts recels per part dels cossos espanyols que Trapero sap que hi són i que vol evitar friccions, que em sembla molt respectable, però que això ve d'aquí. Amb la qual cosa, efectivament, uns plans que hi havia per fer que els Mossos s'acostessin més al que és una policia integral, que mai ho saben del tot, perquè el control de fronteres és evident que no el tindran mai, però hi havia aquesta possibilitat per avançar en aquest terreny i això s'ha frenat. I aquí és on està tot aquest debat del 112 està relacionat amb el mateix. Al final és, els Mossos són una policia integral? No, això és una ficció. I llavors, evidentment, com que és una ficció, doncs potser que el 112 doncs, també ens deixem de ficcions.
Barbeta, encara no t'hem sentit.
Aviam, la Junta de Seguretat, com les reunions en general on participen els caps de govern, són reunions que es fan abans, i el dia que van els presidents, doncs es firma i ja està tot fet, no? Llavors, és probable, estic convençut, de que el president Puigdemont o el president Torra no van anar a buscar la lletra petita de l'acord, sinó que van fer confiança amb els seus consellers. El conseller primer que va aprovar això, el conseller interior, era en Jordi Jané. Jo vull recordar que Jordi Jané té una llarga trajectòria com a parlamentari, va ser inclús vicepresident del Congrés, en el món de Convergència de tota la vida, estava considerat un roquista d'allò, no? I era del món de Convergència, que buscaven, diguem-ne, el més efectiu, amb un punt de vista.
Dels que van sortir del govern quan la cosa es va posar...
I llavors, Jordi Jané, quan la cosa es va posar així d'allò, diu, no, escolta, jo
va ser un dels...
No jugo. Però no l'estic acusant, eh? Jo estic dient que ell aplicava un criteri que era el criteri que s'havia aplicat a Convergència des de molt abans. És a dir, jo recordo que el conseller... Bé, sou joves, però... Jo recordo el conseller Gomis, de Governació, que és el que defensa incorporar guàrdies civils o policies nacionals que es vulguin passar els Mossos. No? Això va ser un inici. Bueno, quan va estar el Saura de conseller interior, de fet, bona part dels comandaments dels Mossos venen o de l'exèrcit espanyol o de les policies...
Això no és veritat, eh? Són molt pocs.
Sí, bueno, van entrar molt pocs.
Molt pocs, i van quedar vacants amb les places que s'havien reservat, que era bueno, un tracte polític a canvi d'agafar el trànsit.
Un moment. Sí, però van, bueno, però, és a dir, van obrir. No hi havia un recel per part, diguem-ne, de la Generalitat del temps, respecte que entressin els guàrdies civils. Que jo crec que... bueno, jo he dit els comandaments, i potser haurien de fer-ho... Evidentment, el CNI ha tingut interès en tenir gent a dintre els Mossos, com té gent a tot arreu, però especialment en un lloc com els Mossos, seguríssim. Però quin és el gran tema d'això? El tema és que, com que hi ha una sensació de desconfiança de l'Estat, no només amb les autonomies en general, no? Com s'ha vist a València, no? Llavors, en el cas català, hi ha hagut un dèficit de policies. Hi ha hagut un dèficit de policies a Catalunya. Per què? Perquè se n'anaven els guàrdies civils, però no els hi donaven prous diners per tenir més Mossos d'Esquadra. I, per tant, durant bastant temps, a Catalunya la ràtio ha baixat, i llavors el que interessava era, escolta'm, no ens donen més policies, però hi ha gent que necessita seguretat, i, per tant, bueno, doncs, si un guàrdia civil, que sigui un guàrdia civil, que ens ho resolgui el problema, no? Aquest ha estat una mica l'estira i enronsa, que, fixeu-vos, quan s'ha pres la decisió d'augmentar els Mossos considerablement? Amb un govern socialista. No? Ara s'ha aprovat una nova lleva de 2 o 3 mil Mossos.
Això estava previst.
No.
El que es va acordar a la Junta de Seguretat l'altre dia era començar a parlar en un futur de canviar la xifra que ha de configurar la plantilla definitiva dels Mossos. És a dir, no res. Això no vol dir res.
Escolta, jo vull recordar, que un dels arguments de la Fiscalia, de tot, del Tribunal Suprem, tot això, del mal procés, era que el govern de la Generalitat comptava amb un exèrcit armat de 17.000 Mossos. Cosa que tothom sabem que era absolutament mentida.
Ah, anava a dir...
Començant pel Trapero i acabant per qui vulgui.
Si es munten pel·lícules...
Però el concepte sí que hi és. El concepte i la desconfiança sí que hi és.
Això ha quedat totalment desactivat.
Això, si els espiàvem els Pegasus, i tant que vigilàvem això. Però vaja, jo insisteixo, jo crec que el problema que hi ha hagut ara és que el Puigdemont es va queixar i resulta que ell va badar... Va badar en el moment en què es va produir això. I va badar per què? Bueno, pues perquè va fer cas d'un conseller que probablement per aquell conseller no tenia cap problema ideològic facilitar aquesta integració.
Fem una breu pausa abans de les 10 i ara seguim parlant d'aquest tema i també parlarem, com deia la Sílvia, del tema de la literatura al batxillerat. Ara tornem.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la Residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93-450-7000 i bastondeoro.com.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes frits a Vic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.